ara l'escoltem, Mercè. Permeti'm que encara no hem sentit el que ens diu també el senyor Santiago Ferrer, que és de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, l'oient que ens ha enviat la carta i amb el que ara hem parlat, que des de l'Ajuntament entraven al seu correu. Ens ha dit ell clarament, per tant, és ell que ho ha dit, que ho ha posat a les seves mans també. Com ho veu vostè, senyor Ferrer?
Bé, permeti'm que no li comenti el cas concret del senyor Josep, sí, perquè és un cas que s'està tramitant i, per tant, les consideracions no són sobre aquest cas concret. Però jo crec que el punt de partida és que hem de ser conscients que quan un treballador creua la porta de l'empresa, tal com s'apuntava, no perd la seva vida privada. La porta s'obre, la seva vida privada i la seva intimitat. De fet, a la pròpia empresa viu la seva vida privada, és a dir, moltes vegades entra a l'empresa per a relacions personals prèvies, estableix relacions personals dins de la pròpia empresa o amb clients, i en definitiva la seva vida privada es barreja amb la seva vida professional. I això no és necessàriament dolent per l'empresa. L'empresa pot treure beneficis de que un determinat treballador tingui una bona relació personal en l'àmbit professional, dins i fora de l'empresa.
Em sembla que no estem parlant ben bé d'això, estem parlant... ja entenc el que vol dir, el context.
Parlant, perquè quan vostè entra en un correu electrònic i vol deslindar el que és personal i el que és professional, es barreja contínuament.
Hi ha vegades que sí, però quan ens deia ara aquesta oient, la Yolanda, és el meu aniversari i les meves amigues em feliciten. I m'envien un correu a la feina, clar. Aquest és personal, eh?
Li explicaré.
Sí.
És a dir, això és especialment clar a partir del moment, per exemple, que se popularitzen els smartphones, que la gent s'emporta la feina a casa.
Ai, sí, senyor.
És a dir, a partir de quin moment estic treballant i, per tant, fent-ne un ús professional, quan em truca el meu cap durant una hora de lleure meva, allò és privat perquè estic en una hora de lleure?
No, allò és professional. Clar.
Efectivament. Però en aquell mateix moment puc estar en un entorn estrictament privat.
Yeah.
És a dir, es dilueix molt el que és públic i el que és privat.
Deixi'm sentir la Mercè de Rubí, professor d'ell, no sé si estava d'acord. Mercè, bon dia.
Hola, bon dia.
Què vol dir vostè? Gràcies per trucar-nos.
Mire, no, jo vull dir que, clar, aquí el que passa que això, com que és un boom de l'internet ja fa anys, però, per exemple, jo el que em sembla molt malament, que, per exemple, dintre de la feina, que precisament en un hospital, un centre mèdic, tu vas allà al taulell, estan tots reunits, oi, mira quina foto, veus, aquí va ser el sopar, perquè veus aquesta la tieta, aquesta d'això, i allà no et fan cas, estàs allà aguantant que si la tieta, que si el menjar, que no sé què, que no sé quant.
Yeah.
I llavors, al final, doncs dius, per favor, hi ha algú que em pot atendre? Perquè és que ni te fan cas, vull dir, jo ho veig molt, i aquí, en aquest cas concret, em va passar, però vas a un altre puesto i veus que al meu no hi ha ningú, pum, a internet, no? Estan allà, entres, crac, i ja ho treuen, vull dir, i veus que no, és que estava... O sigui, jo crec que, vull dir, ells poden tenir les persones el seu email, però, vull dir, jo crec que tindrien que posar un altre email personal.
Un altre, eh?
Clar, i quan arribin a casa, que s'ho mirin, si l'han felicitat... Si li
quan arribin a casa, és a dir, no tenir-los oberts tots dos alhora.
Exacte. A veure, el de la feina és el de la feina. I tu quan arribes a casa, tu obre el teu email.
Però s'imagina, tot un dia sense mirar el correu, Mercè.
Oh, pues, escolti'm, abans no teníem ni mòbil.
Oh, abans, la vida era diferent, Mercè.
Bueno, a veure, jo vull dir que a vegades, jo penso que se passen, perquè jo m'adon compte molts postos, que vull dir, inclús ja no anem a parlar ordenadors. A lo millor entres també en un establiment i van ensenyant els mòbils. Mira això, perquè jo t'envio això i perquè ja t'envio jo i no et foten cas. Això me rebenta.
Ja ho entenc, ja, Mercè. Gràcies.
I potser que teníem que posar uns límits.
Uns límits. Molt bé, Mercè. Gràcies per trucar-nos, per la confiança. Anava a dir, professor?
No, anava a dir que això que diu la Mercè de tenir un correu per la feina i un correu particular, això aparentment és òptim. El que passa és que a mesura que tu vas donant el correu a la gent, doncs arriba un moment que moltes vegades la gent t'envia missatges al correu de la feina que són de caire personal. Hi ha d'haver-hi un sentit comú i un pensar que la gent no abusa de les situacions.
No abusa. A veure, què ens diuen en el Facebook?
Doncs l'Eusebi Clavell diu que precisament al final tot depèn de l'honestedat de cadascú, però que és una realitat que molta gent perd hores i hores de feina fent servir el mail, l'internet, per qüestions personals. És cert que s'ha de respectar la intimitat, però que també cal trobar un sistema perquè l'empresa no pagui els abusos d'alguns. I l'Albert Ramon és més contundent i diu, si el domini és de l'empresa, el correu s'ha de poder mirar. Ja n'hi ha prou de defensar els penques.
Sí, el domini és de l'empresa, s'ha de poder mirar, ja n'hi ha prou de defensar... No hi està d'acord, els penques, senyor Ginesta.
No, amb els penques, òbviament, no hi estic d'acord.
Per què? Quan es comença a ser un penca? No.
Jo distingiria dues coses. Una cosa és el que podem fer i no podem fer, uh-huh. I amb una normativa ens pot dir... L'empresa ens pot prohibir que ho utilitzem amb finalitats personals. Hi ha algú que diu que és gairebé impossible...
De controlar.
Controlar i prohibir-ho gairebé seria impossible, perquè fins i tot a vegades la pròpia administració ens demana una adreça de correu electrònic per fer-nos notificacions, i per tant, doncs seria complicat, eh? Però una cosa és el que podem i no podem fer, i una altra cosa és les conseqüències d'haver-ho fet. I a més, si entrem en el plànol del correu electrònic, una cosa és que ens puguin mirar els fluxes de quants correus hem tramès i a qui els hem tramès, i una altra cosa molt diferent és entrar al contingut d'un correu electrònic.
Quan diu els fluxes vol dir la quantitat, no els continguts, eh?
La quantitat a qui els hi hem enviat, perquè entrar al contingut del correu electrònic és un delicte, està tipificat com a delicte, de vulnerar el secret de les comunicacions constitucionalment protegit, i aquí és on hi ha una barrera importantíssima, perquè una empresa se li pot autoritzar que controli els fluxes, però el contingut del correu, i de fet una mica és el que explicava el Josep, que si s'han entrat els correus electrònics seus en aquí i on no podem distingir, com molt bé apuntava el Santi,
Ferrer, sí.
En aquí no sabem exactament aquell contingut d'aquell correu què deia, no? I en aquí és on entra la complicació.
Clar,
no?
Però tenim un treballador que potser té un... que en el cas de l'oient que hem sentit, que ens ha fet confiança, que està de baixa molt de temps, i llavors és clar pot estar rebent fins i tot comandes. Imaginem una empresa doncs, que seria ambient.
Bueno, però segurament res fa impossible que l'empresa parli amb el treballador i trobi de comú acord la manera de solucionar-ho.
Que li digui abans que ho desviarà,
I fins i tot hi ha sistemes, en aquests moments els servidors permeten que quan un treballador està de baixa,
sí?
L'empresa pugui instaurar un missatge que digui si aquest correu electrònic té a veure amb la feina d'aquest senyor, sàpiga que avui pot contactar amb aquesta persona per qüestions
professionals. Una resposta automàtica,
Com la de fora de
vacances.
Fora de l'oficina,
sí. Digui, senyor Ferrer, com ho veu? Tot això ho veig molt, molt... com allò que se te'n mou la sorra sota els peus,
Efectivament, és així. És una terra, diguem-ne, que es mou sota els peus. Però la forma d'afrontar el problema realment és evitar que sorgeixi el problema. És a dir, un cop s'ha produït, té bastant mala solució.
Uh-huh.
I la forma d'evitar-ho és que el treballador pugui ser clarament conscient de què pot fer i què no pot fer. I què pot fer l'empresari. És a dir, el problema és que el treballador no es generi unes expectatives de que aquell correu és un àmbit exclusivament privat.
Sí.
Ha de tenir clares quines són les regles del joc. I en aquestes regles pot facilitar molt la tasca, per exemple, el que apuntava la persona que ha trucat darrerament, atribuir una bústia que, per exemple, no tingui com a adreça, a l'adreça no hi aparegui la identificació d'una persona.
Sinó el càrrec.
Per exemple, l'òrgan on està, per exemple, no sé, consultes o direcció...
Comercial 2.
Efectivament.
Comercial 2, arroba el nom de l'empresa i...
Perquè, òbviament, això ja genera... Aquest sol fet ja genera una pròpia autolimitació,
uh-huh,
a l'hora d'enviar determinada informació en aquest correu i d'utilitzar aquest correu amb una finalitat.
Estàs dient que tu allà estàs de comercial. I tu mateix ja t'estàs dient també a tu mateix, no? Que ets el comercial.
Sí, però des del punt de vista del que l'envia,
sí?
Moltes vegades no agrada això.
A
dir, quan li estàs enviant un correu en algú que es diu Comercial 2, et fa l'efecte que allò es perdrà, que no arribarà.
Sí, perquè
t'agrada molt més enviar un correu en algú que tingui noms i cognoms.
Clar, no? Que l'identifiquis com a persona.
Clar,
no com a càrrec. Què ens diuen en el facebook.com/elsuplement?
Doncs el Joaquim Braulio Maials ens diu, no fotem. Diuen, és la confiança, les relacions de feina entre els caps i els treballadors no han de ser mai verticals, han de ser horitzontals i fomentar la llibertat. I la Miranda Vilàs pregunta, diu, els treballadors poden mirar el correu del seu cap?
Ah, si saben com. No, tampoc. Tampoc, no. Tampoc. O sigui, és, i viceversa. Vulnerar,
igual que tampoc podem obrir una carta d'una persona, amb la, si no som nosaltres el destinatari, doncs aquí entraríem amb el mateix, no? Igual que tampoc podem escoltar la conversa telefònica d'una tercera persona, no?
És per això que de vegades, fins i tot en els judicis, hi ha problemes perquè es considerin vàlides algunes gravacions.
Sí, de fet, el problema que tens és que, a més, moltes vegades hi ha molts casos en els que accidentalment pots accedir a una prova, per exemple, porto l'ordinador a reparar en el servei informàtic de l'empresa i en aquell moment, quan el porto a reparar, treuen el virus i diuen, com és que ha entrat el virus? Doncs resulta perquè jo m'estava connectant permanentment a pàgines on doncs, feia els virus, no? Per tant, una cosa diferent serà quan podré utilitzar aquella prova, perquè hi ha proves que són il·legals perquè s'han obtingut il·legalment, no? Com les escoltes il·legals, com... etcètera.
Clar, que les escoltes il·legals, dius, però si s'ho estan dient, però si és una obvietat, diu, oh, però ho hem obtingut il·legalment. I llavors, internament tens com la sensació d'un contrasentit. Sí, i què? Que s'hagi obtingut il·legalment. Oh, diu, ui, la llei està per complir-la, sí. Però els altres, perdoni, a vegades són uns bandarres. I amb allò es demostra que ho són, eh?
Sí, però si el procediment no és adequat al capdavall, si vostè vol iniciar un procediment disciplinari, una prova il·legal el que farà és tombar-li el procediment.
No, ja ho entenc, que no ens convé.
Amb la qual cosa...
Hem de tenir una prova legal, obtinguda legalment, amb permís judicial. O sigui, per punxar un telèfon, què s'ha de fer per poder punxar un telèfon a veure un correu? De qui necessitem el permís?
A veure, hem de distingir dues coses perquè són dues coses diferents. Punxar un telèfon, que requerirà sempre autorització judicial,
sí,
i veure un correu que ja ha estat enviat i que està emmagatzemat amb el correu. Perquè el que diu la jurisprudència és que el secret de les comunicacions s'aplica a l'acte de la comunicació.
Doncs abans, tots els correus que vagin caient a partir d'ara els volem veure. Sospitem que ens estan redant i que es ven els nostres productes i el disseny a la competència. Clar, com ho hem de fer?
Normalment aquí el problema ja no es planteja amb tema de secret de comunicacions. Es planteja en relació amb dret a intimitat. I òbviament, l'empresari pot entrar a veure tot aquest tipus d'operacions. També m'agradaria dir, perquè, clar, potser un s'emporta la impressió de que aquí s'està protegint els penques. No, no. Quan es protegeix la intimitat, quan es protegeix la vida privada, es protegeix la vida privada de moltes persones que fan la seva feina bé,
sí,
i que, bueno, tenen determinades aspectes que afecten a la seva vida privada. Però no necessàriament ha de ser penques. Que n'hi hauran? Segur que sí, òbviament.
Carme de Vegas, bon dia.
Hola, bon dia.
Què ens diu vostè?
Bé, jo dic que estàvem treballant en una empresa fa fins 4 o 5 anys i allà teníem totalment prohibit utilitzar per ús propi el mail o bé el telèfon. Se'ns havia dit que se'ns gravava, no sé si va passar mai o no, però bé, l'empresa ens va habilitar, teníem la zona de descans, ens va habilitar ordinadors i allà tothom, en el nostre temps de lleure, sigui a l'hora de... sigui a l'hora del dinar, teníem els ordinadors a nostra disposició i no havíem d'esperar a la nit arribar a casa per veure els correus. Ara, mentre treballàvem, única i exclusivament era per la feina i les trucades també, i vaja, no ens va passar mai res ni ens vam traumatitzar mai per utilitzar l'ordinador de l'empresa mentre treballàvem.
Molt bé, molt bé. Molt bé, Carme, gràcies per explicar-nos-ho. 93-201-7474. Ara sentirem l'Àngels, però al Facebook ens diuen...
El Lluís Grau diu, jo treballo a Alemanya i la meva empresa està molt clar que l'empresa pot en qualsevol moment veure el que el treballador està fent, no només el correu, sinó també les visites a les pàgines web. Diu, és més, els correus d'alta direcció passen per la secretària també i aquesta fa un filtratge que entra al correu de direcció.
És veritat, les secretàries, moltes secretàries fan el filtre de tots els correus, no? Però, esclar, ja ho sap el director també.
Aquí, en el cas d'Espanya, el Tribunal Suprem és molt clar i diu sempre que es vulgui fer un control, es pot fer, però sempre hi ha d'haver-hi l'advertiment. És a dir, el treballador, l'advertiment previ perquè el treballador sàpiga que la seva... És a dir, que té limitat el seu dret a la intimitat.
Però el clima, la comunicació, la transparència que se li doni dintre de l'empresa és molt important.
També.
Això que ens deia aquesta oient, quan una empresa fa aquest plantejament, demana als treballadors que no el facin servir per ús particular, habilita una zona...
Allà amb el microones, el clar, que per escalfar, com si diguéssim alguna... I posa l'ordinador al costat, sí?
Per veure el correu.
Clar.
Però en aquella companyia ja s'ha creat un clima general, sí, on segurament abusos serà molt més difícil que n'hi hagi.
Àngels, 93207474, de Barcelona. Sí. Bon dia, hola. Què ens diu vostè?
Bueno, jo ja fa uns anys que no treballo, però mentre vaig estar treballant, totes les cartes que t'arribaven siguin personals o el que sigui l'empresa sempre venien obertes.
Oh.
I de vegades era d'algun company que havia anat de vacances i t'enviava enviava una senzilla postal, que ja em diràs tu què hi diu.
I qui les obria, les cartes? Qui les obria, les cartes, Àngels?
Suposo que tenien un ordre de direcció, que tot el que arribés al domicili de treball estava obert. I clar, et feia una mica de ràbia, però com que jo ho sabia, si ja ho havíem acceptat, ara si era legal o no, no ho sé. Ningú.
Molt bé.
Val?
Gràcies, Àngels, per dir-nos-ho. Això és legal? No,
home,
oi?
Jo crec que no.
Ni que t'hagin avisat,
no? El que passa que igual dèiem que la reiteració en fer-ho, probablement els treballadors ja ho sabien, no? Que no podien enviar-los res privat perquè hagués estat...
Ja deies, clar, no m'han vist cap carta a la feina. De tota manera, cartes personals a la feina...
No, i a vegades el que passa és que la carta el que diu és el nom de la societat i a sota diu a l'atenció del senyor... X o la senyora
sí.
X.
Sí.
Allò és una carta personal o és una carta dirigida a la societat?
Clar, clar. Què anava a dir vostè, senyor Ferrer? No sé si anava a intervenir ara sentint
que
això.
Dir és que en principi, si algú li envia una carta personal a la feina és perquè una ha donat la seva adreça prèviament. Sí, hi ha un cas que és especialment problemàtic i que se'ns ha plantejat en diverses ocasions, que és quan arriba documentació en els ajuntaments adreçada a regidors de l'oposició.
Ah, sí.
I que, òbviament, el regidor de l'oposició no té per què compartir aquesta informació amb el personal administratiu o amb l'equip de govern de la casa que pugui...
Essencialment registrar. No la vol compartir, perquè li vol posar el dit a l'ull.
Efectivament. I això genera molts problemes
clar,
a la pràctica.
Esclar. Oi, quan deuen arribar en el moment de canvi dels ajuntaments, el que tenia la titularitat, posem per cas d'economia, en la regidoria, i ja no hi és. I ara que ha fet un tom, això,
O si arriben regals, imagines que arriben regals. Es poden obrir els regals
i de qui són els regals?
No, de qui són les paneres?
De qui són les paneres?
Ara ja no n'hi ha, de regals de Nadal.
Ara només hi ha bosses de Vuitton.
La senyora Barberà diu que això que et regalin un bolso de Vuitton és la cosa més habitual del món.
Deuen ser d'imitació.
No són d'imitació. Són 3:15 d'11 del matí. Ens està arribant un mail, El bolso de Vuitton. Dèiem, el CAP pot obrir el correu de la feina, el correu electrònic dels treballadors. Ho hem posat avui aquí a debat al suplement a Catalunya Ràdio.
El suplement, el plus de Catalunya Ràdio. Sílvia Còpolo. Es pot estar...